I un dimarts més comencem el programa parlant de pilots de casa. Alguns que no ho són perquè no tenen nacionalitat, però és com si fossin d'aquí. I avui tenim amb nosaltres Ciril Depré. Ciril, molt bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, benvingut al programa. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada d'avui i, com no, per acceptar la nostra invitació, primer de tot.
Bueno, no, gràcies a vosaltres. Ja fa anys, crec, la primera vegada que vaig vindre a la ràdio aquí d'Andorra i encara estic aquí.
Ho trobaves a faltar, venir a la ràdio o què?
Bueno, la veritat és que estic per arrinçar, bé, acabo de fer un petit entreno d'esquí de rondo, no,
estàs molt bé allà dalt,
sí,
eh?
Sí, molt.
Ciril, ara abans de començar, doncs t'ho explicava una mica, aquesta secció el que volem és conèixer una mica més què hi ha darrere d'aquests pilots que viviu al país i que sou, doncs, una part més del que seria casa nostra. En el teu cas, on va començar tot plegat? Després ja parlarem de tota aquesta etapa al Dakar, com va ser el fet de dir o decidir deixar de competir al Dakar, com ho estàs vivint a dia d'avui, però el que ens interessa ja per començar són els inicis. On comença Ciril Depré a tenir aquest amor pel que seria el món del motor?
Bueno, jo vinc d'una regió al sud de París que es diu Fontainebleau, on hi ha un castell molt conegut, i una regió de trial, de moto de trial. Llavors vaig començar per el trial perquè hi havia una competició al meu poblet, que es diu Darvaux. I d'aquí, bueno, mirant les motos, i un dia a 13 anys vaig comprar, amb l'ajuda dels meus pares, una moto de trial de segona mà, i a les 14 ja vaig començar a competir al nivell regional. I la veritat és que entre 14 anys i 26 anys mai he perdut la passió per la moto de trial, i bueno, cap a les 25 començava a mirar una mica altres coses, una mica d'enduro, de motocross, de rally, i com que a 80 quilòmetres del Dakar a l'època ja anava a veure les motos i els cotxes, camions que sortien de París, bueno, ja sempre he tingut una mica d'afició per el Dakar.
Feia referència que vas començar als 13-14 anys en el món de la competició. Com va ser aquest inici juntament, doncs sempre ho preguntem, no?, amb l'escola, amb els estudis. Com va ser també aquesta adaptació d'haver d'entrenar, suposo, entre setmana, aquestes competicions de cap de setmana, i, òbviament, doncs, preparar els estudis, preparar els exàmens i, com no, fer els deures?
Bueno, la realitat és que a 16 anys vaig veure que la passió era molt, molt forta per la moto, i m'agradava dues coses, i la moto i la fusta, la fusteria. I vaig hesitar una mica per saber en quina direcció anar, i al final vaig començar els estudis de mecànica de moto a uns quants quilòmetres de casa, agafant el bus, agafar el tren, agafar un altre cop el bus per arribar al col·le. I vaig fer 2 anys aquí, és un brevet elementaire, BEP, que vaig passar, i després dic, bueno, amb això està bé, però clar, si em vull fer competició de motos, si vull continuar a nivell regional i nacional a l'època, dic, estaria bé de trobar algo on es pot guanyar una mica més la vida, i vaig continuar fent 2 anys més. Però s'havia d'anar a París per anar a trobar unes botigues de moto on hi havia un nivell més alt, no solament desmuntar pneumàtic i canviar l'oli, sinó desmuntar motor, canviar, fer preparació de suspensió, i bueno, ha anat bé, i bueno, quan fas les estudis amb un sector que t'agrada tant, mai ha sigut un esforç d'estudiar.
Has fet diferents categories, has competit en diferents tipologies de motor. Deies que et quedaves sobretot amb el trial, però va arribar un punt que vas decidir mirar una mica més enllà, no? No sé si tenies algun referent o alguna persona de dir, jo vull arribar a ser o arribar a aconseguir el que ha aconseguit aquesta persona.
No, per mi sempre ha sigut així, anar endavant, caminar, córrer, intentar anar en aquesta direcció. Ah, mira, això potser es pot fer un any més centrat amb el trial, vale. I és quan vaig vindre amb 96, vaig vindre a fer el campionat del món de trial, perquè clar, 24, 25 ja, anys ja havia agafat un nivell bastant alt. No de res a veure amb Tony Bou. El meu lloc aquí crec que era 30 o 29, així, alguna cosa així. Però és veritat que cap a les 26, quan treballava, havia acabat els estudis, treballava en una botiga a París, una mica especialitzat en les motos d'off-road. Una mica de cross, però sobretot l'enduro i la preparació de moto de rally. I un dia, un cap de setmana que no tenia competició de trial, i un amic m'ha dit, vens amb nosaltres, el Laurent deixa la seva moto i vens a participar. Dic, bueno, vale. He arribat allà, hi havia 500 pilots a uns 100 quilòmetres de París i ells sempre havien intentat de lluitar per estar dins de les 50 primer, 40 primer, però justet. I bueno, a la roda de premis a la nit, perquè amb enduro no és com el trial, no veus, no pots calcular les peus que poses com amb trial. Mm-hmm. L'enduro és, fas tot el dia de moto, hi ha uns tram cronometrat i a la nit, bueno, començant a cridar el guanyador de la competició amb senyor i cridant Cyril Després. Els meus amics estaven tronxant i no l'han pogut creure. Es pensava que hi havia un error. I bueno, ja a partir d'aquí ja he dit, ostres, és veritat que amb trial el que em costava és fer tants esforços i per una pedra que trenca la cinta o el peu que toca una mica i aquest jutge que diu no, has posat dos peus. Dic, un sí, però l'altre... Hi havia una mica de badalla, hi havia... I això, clar, la meva primera competició d'enduro era un cronòmetre que era just per tothom, segon, minuts i punt. I clar, vaig començar a dir... Olé, ja potser val la pena d'intentar i en aquesta època ja vaig deixar molt ràpid, vaig deixar el trial i vaig començar a fer enduro.
Parlem també de les competicions en les quals has estat, a banda del Dakar, que és, jo suposo que per tots els que han anat passant per aquí, el Dakar és com per molts d'ells un somni, el poder participar en un Dakar, i en el teu cas ara en parlarem de tot el que has aconseguit, però... Quines serien les competicions que més destacaries a banda d'aquesta primera victòria en una disciplina que no era la teva i que vas descobrir, podríem dir, una mica per cachondeo, no? Perquè, sí. Per aquesta enredada dels teus amics.
Bueno, la moto d'enduro en els anys 2000 és veritat que començava l'enduro extrem. Vol dir, és una volta o dues voltes amb un terreny molt difícil, amb molta pendents, molts pedres, molt trialeres. I aquí, als 12 anys de trial que tenia d'experiència, m'ha anat molt bé. I clar, he començat a fer campionat de France d'enduro i al mateix temps començar a fer uns carreres d'enduro una mica que es diu extrem. I un d'aquests que es deia la Gilles Lallet Classic, al centre de França, al mes de febrer, amb neu, amb fred, amb aigua, amb pluja, amb fang, amb tot el que vulguis. Clar, ha sigut una de les meves primeres bons resultats a la meva categoria, que encara no havia passat al nivell internacional i bueno, m'ha obert una mica les portes de dient, ostres, si puc continuar a treballar dins del món de la moto com a mecànic, preparar moto d'enduro, de motocross, i pot ser una mica de moto per el desert, per anar a passejar al desert o per anar a competir, perquè els clients tenien les dues maneres d'anar al desert amb moto. I bueno, s'ha obert una mica les portes 96, 97, 98, 2000 i és veritat que a 2000, per una coincidència brutal, El meu jefe del taller, que es diu Challenge 75, a París, al centre de París, es va fer mal a l'ombro al Rally de Dubai. I em diu, bueno, ja sé que tu ets mecànic, però jo crec que ell creia que podia portar el taller amb quatre altres mecànics per organitzar la feina, per donar les peces, la facturació i tal i qual. I ho he fet un mes, dos, tres, quatre mesos. Ell no havia reparat el seu ombro i m'ha dit, mira, en dos mesos hi ha un rally que es diu el Rally de Tunísia. Jo no aniré. Has fet molt bona feina, et deixo la moto, et deixo els pneumàtics, agafes una carpa, agafes una mica d'oli del taller i només et busques 1.500 euros i podràs participar. I va ser el meu primer rally allà.
Que fort, quin bon jefe, també et diré.
No, ja, ves, ja.
Que ho has fet molt bé, vés a competir,
sí,
no?
Sí, sí, no, no, un molt bon jefe i encara el dia d'avui ja... Ja parlem cada dos mesos, ja estem en contacte.
Podríem dir llavors que el Rally de Tunísia és el que va obrir la porta a que després, al cap d'un temps, no gaire tampoc, arribéssim al Rally Dakar.
Sí, perquè després del Rally de Tunís, clar, havia fet un bon paper i dic, bueno, la pròxima etapa és d'almenys intentar d'anar al Dakar. I llavors, amb un amic del sud de França, tenia un patrocinador que venia que feia vi i llavors aquest amic meu del trial i una mica d'enduro diu, mira, m'han regalat 2.000 botells de vi, tenim que fer algo i tenim, potser trobem uns patrocinadors i anem com pilot amateur sense assistència, intentem anar a aquest rally. I llavors, a partir d'aquí, hem dit, bueno, a veure, com farem? Tenim 12 mesos per tindre 15.000 euros cadascú. De moment, teníem 2.000 botelles de vi. Les 3 duros que teníem les hem gastat amb altres 4.000 botelles de vi. Teníem 6.000 botelles de vi.
Déu-n'hi-do, es diu aviat, eh?
No, no, molt, 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 molt. Hem comprat caixes de cartró de 3 botelles i hem fet una mescla de 3 botelles amb una pegatina de paper que nosaltres mateix vam encolar a cada botella i hem dit, mira, és simple, tu tens 1.000 caixes de 3 botelles i jo 1.000 caixes. Si això arribem a vendre a 15 euros, ja anem al Dakar. I ens ha costat 10 mesos per vendre tot.
Però ho vau aconseguir.
Vam aconseguir i vam estar a la sortida del Dakar 2000 que sortia de Dakar per anar a Cairo, a Egipte. Bàsicament es creua tot Àfrica.
Com et prepares mentalment per una carrera com aquesta? És a dir, primera, la feinada que vau fer amb les botelles de vi, que això és per treure's el sombrero, però després, quan veus que això realment, tota aquesta feina d'aquests 10 mesos, d'intentar doncs, aconseguir aquests diners, que recordem, passem d'un rally de Tunísia que eren 1.500 euros a 30.000 euros del Dakar, que això és un canvi exponencial molt gran. Però en el moment que tu dius, val, ja ho podem fer, ja puc anar cap allà, mentalment, com es va preparar Cyril Depré?
Bueno, mentalment continuo a treballar a París. Em preparava al costat del taller, a la nit, a les 8 anàvem a fer una mica de gimnàs, a vegades anar a córrer al Bois de Vincennes, que és un lloc on hi ha pistes i camí de terra on podies anar a córrer, però bàsicament és que era impossible imaginar que seria la meva feina. L'única necessitat era de preparar les dues motos, perquè hem gastat 30.000 euros les dues, però hi havia dues motos a preparar, la seva i la meva. I bueno, ens hem preparat sobretot per el tema de mecànic, una mica organitzar el que tenim que menjar. No teníem molts eines, molt peces de recanvi, però bueno, hem anat fent i la idea era de dir, bueno, anirem, estem en forma amb el nostre passat de trial, anem a competir, però sobretot anem a acabar. I, I el que va sortir és que a partir de les primeres etapes les motos eren... Bueno, les havia passat 6 mesos a preparar la moto cada nit després de la, del dia de feina i després l'entrenament a fora anava a treballar al taller. El meu jefe m'havia deixat les claus del taller i fins a les 12 de la nit preparant una moto, l'altra i... I llavors, clar, arribant les primeres etapes molt tècniques, amb el nostre nivell de trial i d'enduro, amb una moto ben preparada, clar, hem entrat molt ràpida dins de les 20 primers de la classificació, amb una moto de 400 centímetres cúbics, molt petita comparada als altres. I, bueno, jo vaig acabar sense caure, sense fer... malbé la moto i vaig acabar 16 i segon d'aquesta classificació de motor petit.
Llavors, a partir d'aquí, Ciril, clar, aquesta primera experiència com a pilots amateurs, tant un com l'altre, després va continuar. Suposo que també en aquell àmbit també fas contactes amb possibles patrocinadors, amb possibles marques que després, no, són les que al final et tenen com a un pupilo.
Clar, clar, clar. I jo crec que és tot la vida de cadascú. Tens que tindre passió, tens que tindre tens que preparar-te a reaccionar ràpid a cada oferta. I tornant del Dakar, al costat del taller hi havia una marca de cigarro, no donaré la marca, però que era patrocinador de Fórmula 1, de MotoGP i de Rally. I en aquesta empresa hi havia uns quants que venien a fer reparar les seves motos
al taller.
Mm-hmm. I dos o tres mesos després del Dakar hi ha una reunió, algú ha dit, a veure, és que estem patrocinant un equip BMW d'Alemanya, tenim un pilot alemany, espanyol, Nani Roma, un anglès, un americà, però no tenim de francès.
Ens falta un francès.
I ens falta un francès, exactament. Però i a Alemanya les van dir, vale, un francès, però necessitem un motxiler, un motxilero, un pilot que té la mateixa moto, tot igual, però que si un dels pilots líders no estan trencant algo, aquest motxiler té que desmuntar la seva moto, la peça de la seva moto, i donar-los-hi. I aquí, en aquesta reunió, hi havia uns quants que han dit, és que heu vist aquest francès jove que és mecànic aquí al costat, a 2 quilòmetres de l'empresa, i és mecànic, és bo, acaba el seu primer Dakar en 16 posició, potser és el noi que ens fa falta. I a partir d'aquí jo vaig quasi plegar de treballar, vaig entrar en aquest equip i a la sortida de París cap a Dakar al mes de gener 2001 estava dins d'aquest equip oficial d'Alemanya.
Realment la teva vida, Ciril, pel que m'estàs explicant i que la gent deu estar escoltant, tot han sigut casualitats una rere l'altra que han anat sortint i han anat sortint bé, eh? Han anat sortint superbé, de fet.
No, tots, i jo crec que tens que estar obert per acceptar una oportunitat, que tens que crear l'oportunitat. Jo crec que si havia fet una feina normal, senzill, o una molt, molt, molt mala feina amb la moto d'aquest noi que treballava com al màrqueting de la marca que patrocinava. Saps el que et vull dir? Jo feia una bona feina, el noi estava simpàtic, jo també, i pim-pam, i així ja... I de l'oportunitat que vaig tindre al Dakar 2001 és que el pilot líder, Nani Roma, va caure, es va fer mal al genoll, l'anglès va agafar un ocell a dins del casco i no veia d'un ull durant una setmana, l'americà es va fer mal a l'ombro, l'alemà ha trencat motor... I al dia de descans, clar, el que estava més en forma era jo. I he aixecat en una reunió amb un molt, molt, un nivell d'anglès molt baix, he aixecat la mà i dic, bueno, qui és el motxiler ara? Perquè,
i si jo em faig mal, què passa,
sí,
no?
No, és que quin pilot tinc que ajudar si n'hi ha uns que no estan i els altres no van ràpid? I el Bertie Hauser, me'n recordo del team manager, ha dit, no, a partir d'aquí no podrem guanyar aquest Dakar 2001, però almenys tenim que estar endavant, tenim que guanyar etapa, perquè BMW, una marca molt forta, molt potent, no havia guanyat res, i dos dies després del dia de descans, de Atar, vaig guanyar la primera i l'única etapa per BMW.
Ja,
i s'acabó el motxiler.
S'acabó el motxiler, sí. I llavors ja va començar Cyril Depré, la màquina de matar, podríem dir d'alguna manera, no? Perquè a partir de llavors, després d'haver fet aquest pas de ser, podríem dir, bueno, ens deies quatre pilots principals hi havia en aquesta marca, després estaves tu, doncs el cinquè de la parrilla o de la llista, no?
Sí,
llavors
sí.
Ja van passar a ser el primer de tots, estar al capdavant i acabar guanyant 5 tuarets daurats, que això es diu molt aviat.
Sí, molta feina, molta dedicació, molts esforços, molts sacrificis per tema de la família, per tema dels entrenos, de tendinitis, de fractura, de tot el que vulguis, però sí, és que clar, jo no he arribat aquí amb unes motxilles ple de diners per dir, bueno, a on s'ha de pagar per guanyar un Dakar? No, jo he entrat per la porta petita i he anat fent i clar, la meva voluntat de fer-ho bé al principi era enorme, i que després s'ha transformat només en voluntat de guanyar, i mai he tingut por de perdre, perquè la meva voluntat de guanyar era superior, sempre. Dia a dia, etapes bones, etapes de merda, per dir alguna cosa, però sempre tenia ganes de fer-ho bé.
Cyril, en aquesta secció sempre us preguntem, els que passeu per aquí, dues coses. Quin és el millor record i quina és la pitjor experiència que tingueu en tota aquesta etapa o aquesta trajectòria en el món de la competició, en la trajectòria esportiva? Us deixem escollir si voleu començar per la millor o per la pitjor. Per tant, aquí tu
decideixes. Bueno, no, parlem de la millor. La millor per mi és en 2009, quan feia 8 anys que lluitava per la victòria i que amb uns dificultats l'empresa KTM no ens ha portat al Dakar. No podia ni pagar els salaris dels mecànics, ni les contractes, ni les motos. I bueno, amb un noi d'aquí, d'Andorra, conegut, Alex Santor, un esquiador que està organitzant molta feina a Gran Valira. L'Alex m'ha vingut a ajudar i amb molt poca gent hem muntat la nostra equip per intentar d'anar al Dakar 2010. Clar, s'entens, d'un costat KTM, la marca líder de l'off-road, tenia que fer fora uns quants treballadors a tot el món, i al mateix temps no podien continuar a ajudar i a fer la promoció. Tenien que arreglar tot aquest sistema des de baix, des de l'empresa, des d'Austria. Però amb l'Àlex vam fer una feina increïble, treballant dia i nit i fin de setmana i tot, i vam arribar a Argentina per el Dakar 2010 i amb dos pilots, Rubén Faria, un pilot portuguès, i jo, un equip molt petit, 8 persones en total, i hem lluitat com mai, perquè quan tu tens que espavilar-te a pagar i a trobar financiar els bitllets d'avió, les assegurances, reservar els hotels. Clar, jo tenia que entrenar en moto, entrenar físicament, anar a fer proves, però al mateix temps, clar, de fer de coordinador. El team manager era l'Àlex Anton, però jo anava ajudant tot el que podia amb el temps que em quedava. I clar, arribar d'una travessa de Buenos Aires fins a Xile i de Xile tornant a Buenos Aires i guanyar aquest Dakar 2010, és una és una bona experiència de vida i un record per a vida.
I ara t'he de preguntar per la pitjor experiència, Ciril.
Bueno, la pitjor experiència són aquests accidents que passen al Dakar. És veritat que tothom té la passió de la moto, tothom té la passió del desert, de veure la recta final, al principi era arribar a la capital senegalesa i clar, hi ha uns quants riscs durant aquesta llarga distància que s'ha de fer, 10.000 quilòmetres. I al mes de gener, l'11 de gener 2005, el meu company d'equip, Fabrizio Meoni, estàvem lluitant tots dos per la victòria i just el dia després del dia de descans va caure i es va matar al quilòmetre 327. Un bot petit va caure mal sobre el cap i bueno, es va parar la seva trajectòria i tota la seva passió que havia posat en aquesta carrera, aquesta vida, bueno, era un personatge increïble i això, clar, quan tu des de mecànic has intentat de recollir 15.000 euros per anar a fer un cop a la teva vida una competició i que cada any tens més emoció, més renom, vas més ràpid, no t'esperes a arribar al final d'una etapa i que el manager diu, bueno, Fabrizio s'ha caigut, érem dos en el nostre equip, i quan et quedes sol, jo estava jove, 28 anys, 29, no, 31, perdó, 31 anys, i va ser complicat, però clar, ens havíem fet una mica de pacte entre nosaltres que teníem que guanyar, o ell o jo teníem que guanyar. Ell havia guanyat 3 Dakar i jo encara no. I, bueno, m'aixecava al matí amb llàgrimes, però pujava la moto i la meva feina que tenia que fer és d'intentar de guanyar. I vaig guanyar el primer Dakar 2005, després de 10 dies després de la disparició de Fabrizio.
Bueno, al final és una manera de retre-li un homenatge, no? I al final complir el pacte que havíeu fet abans de començar, no?
Sí. Ciril,
justament fent referència doncs, a aquesta part més complicada del Dakar, aquells que ho seguim cada any, suposo que ja des de fora ja és difícil, però en el teu cas va ser un company d'equip, però la gent que no ha perdut un company d'equip, però sí un company de competició, això no sé si creus que aneu prou preparats mentalment, psicològicament, per fer-hi front, perquè al final és un cop molt dur, perquè estàs fent el mateix traçat que aquesta persona i, si més no, hi hauràs de passar doncs, el dia següent o després d'haver-hi passat tu, passen aquestes coses, no?
Bueno, tens que... En 2010, quan m'he donat compte que quan acabava de ser pare, m'he donat compte que, clar, jo tenia que ser molt honest amb la meva família, que jo estava preparat, mai he estat com un boig allà per intentar de trencar tot i guanyar tot, i no, anava amb cap preparat i pensant un dia on t'aixequés aquí en Andorra o en el Dakar, on dius, ostres, avui no és el meu dia. I bueno, deixar passar aquest dia, intentar de fer-ho sense perdre molt de temps i el dia següent ja estaràs millor. I he anat pensant que, clar, per estar honest amb la meva família no tenia que ser preparat físicament, sinó molt més preparat que tothom. I aquí, amb el nivell d'instal·lació que tenim a Andorra, amb l'altura on vivia, amb el servei de fisio que hi havia, clar, em donava la possibilitat a uns quilòmetres de preparar-me físicament, bueno, com un toro, per dir alguna cosa. Psicològicament, jo mai he tingut la necessitat de tindre una ajuda. Jo crec que la meva trajectòria m'ha ajudat a arribar fins a un punt i que bàsicament ho tens que fer sol. I quan ets tot el dia al mig del desert, ho tens que fer sol. Estaràs sol a sobre de la moto. Sí que necessites un equip, un bon mecànic, un bon team manager. És que sense ells no pots intentar de guanyar. Però quan sempre m'he dit que quan estaré al mig del desert amb un problema, clar, tindré que afrontar el problema sol. Jo no tinc ni un taller al costat, ni un mecànic amb mi, ni telèfon, ni res. I, bueno, he dit, jo no crec que una ajuda psicològica ho necessita.
Cyril, hem d'anar tancant, perquè sé que has de marxar, però una de les coses que més ens agrada saber és què és el que esteu fent a dia d'avui, sobretot aquells doncs, que va arribar un punt que vas decidir doncs, tancar l'etapa Dakar, i no sé com es veu des de casa, després d'haver-ho viscut, després d'haver-ho patit i després d'haver competit al Dakar.
Bueno, de la sort que he tingut, vaig decidir de parar la meva trajectòria amb moto en 2014 perquè Peugeot estava formant un equip amb cotxe i llavors, després de 15 Dakar amb moto, encara vaig continuar fins a 2022. Mm-hmm. Perdó, 2021. Sí. I la veritat és que, bueno, feia des de 2018-19, pensava que no tenia aquesta mateixa passió per el cotxe que per la moto i bueno, m'he plantejat d'organitzar-me durant almenys 2-3 anys coses per fer a casa i com m'agradava la fusteria, la madera, he fet una petita promoció de 3 cases de fusta que bàsicament he fet de cap d'obra amb l'ajuda de grans empreses com Pujol aquí a Andorra, però he fet de cap d'empresa i clar, és important, crec que quan pares de competir tens que tindre algo plantejat. Estàs tan implicat cada hora del dia quan vols anar a competir i intentar de fer-ho bé o intentar de guanyar, que quan pares aquesta adrenalina
ha de sortir per algun lloc, no?
Sí, la tens que dedicar en altres coses. I jo sabia que per alguns esportistes que no estan preparats o que li han faltat algo per preparar-se millor o que la trajectòria per un problema d'accident les han obligat a parar de cop, és que clar, ho tens que preparar. Jo encara apenas surto d'aquestes 3 xalets de fusta que hem fet i bueno, ja el dia a dia és ocupar una mica de les meves 2 nenes, de la meva dona i viatjar, descobrir bueno, moltes coses. És que les deserts les conec, les muntanyes molt menys. Però no dic que la meva carrera esportiva està acabat. En el Dakar, el Carlos Sainz l'any passat ha guanyat a més de 64 anys.
Correcte.
Llavors em queda 14 per guanyar.
Queda temps encara per veure Cyril de precompetir.
Sí, sí.
Cyril, fem una ronda ràpida de preguntes que ens han arribat de l'audiència. Primer de tot, m'explica un dels oients que tenia un pòster teu firmat i tot, que ja li he dit déu-n'hi-do, perquè tenir un pòster firmat de Cyril Depré no ho té tothom, però era tan petit que no tenia constància de qui eres. Quan va ser més gran, em diu, es va aficionar al Dakar, et va seguir i diu que tenia un cert carinyo i que li generaves molta simpatia.
Bueno, això són uns anys hem fet uns cursos i jo crec que podem parlar perquè aquí, amb la ràdio, perquè hem fet uns cursos de pilotatge de moto aquí, en Andorra, gratis, amb l'ajuda d'un banc i de l'Alexandre i amb tots els pilots que passaven per aquí durant 3 o 4 anys. El millor guanyava un casc, uns guants, unes proteccions, unes botes i una moto.
I una moto?
I una moto. I llavors, clar, la primera vegada quan hem començat a posar això en marxa han dit, no, però això, tots els nens estan fent moltes activitats, no vindran un fin de setmana, un curset gratis. El primer any vam tindre 80 nois, però l'últim any va ser més de 200. I llavors, clar, em passa molt sovint que hi ha un noi que em diu que treballa, que ve a casa, posa una línia de telèfon i em diu, bueno, no te'n recordes de mi, però jo em dic tal qual i jo havia fet aquest curset de moto als anys 2012-2013.
És guai també que la gent se'n recordi de tu i que tinguin aquest carinyo, aquesta simpatia, que això és supermaco. Per què vas escollir Andorra? És a dir, fa molts anys que estàs vivint aquí al país, ja ho hem comentat una mica, no? Aquesta facilitat per poder entrenar i per poder estar al rendiment, suposo que això va ser una de les coses.
Bueno, és que tenia una nòvia i als anys 2000 i com que Nani Roma era molt a prop d'aquí, hem vingut a veure uns amics aquí i m'he quedat perquè, clar, acabava de plegar de París, no sabia on anar, volia anar cap allà, he arribat a Andorra amb 75 euros al pantaló.
Però ara no sé si et podries quedar, eh?
Sí, no, ara no. I bueno, de fet, clar, amb un amic que també ha tingut un accident i no està amb nosaltres, l'Henri Magne, em va ajudar i em vaig quedar aquí i molt feliç. I és veritat que als anys 2000-2001, pilots aquí a Andorra no n'hi havia poc,
eh? No, i a més ara cada vegada n'hi ha més, eh?
Sí, sí.
Cada vegada sou més. I ja ens va bé perquè així ens veniu a visitar el programa, que això sempre estem contents. També, una altra, com ha influït la teva experiència al Dakar en la teva visió del motor en general? Has explorat altres disciplines fora del rally, això sí que ho hem dit, però aquesta experiència dins el Dakar, que és el que, com deia, aquest oient, com veus ara tot el món del motor, el món de la competició?
Bueno, està la evolució del Dakar des de París a Dakar, a Senegal. Després ens hem mogut cap a Sud-amèrica i ara cap a Saudi. És veritat que la màgia de l'Àfrica és diferent. S'ha perdut una mica. Ara és més un esport tàctic, tècnic, on la mecànica fa més la diferència. L'organitzador del Dakar, que viu també a Rinsal, David Castellà, ho intenta cada any de tornar a posar una mica d'aventura i és el que potser em dona una mica més de gana de tornar a fer un Dakar, perquè, clar, és sortint de París, fer 10.000 quilòmetres amb una moto sense molta preparació per anar a Dakar, és que eren bojos la gent al 70, 80, 90 de fer això. Jo crec que la evolució ha anat perdent una mica d'aventura i més esport, més competició.
L'última, Ciril. Què li diries al jove Ciril o a un jove que està començant en la seva experiència dins el món del motor, en aquest cas el món del rally, trial, o com t'ha passat a tu, que has passat per tot arreu?
Bueno, ja li diria que... si era un petit Ciril, li diria que amb una mica més de feina, amb una mica més de concentració i amb una mica més de treball sobre la concentració, el que hem fet després aquí a Andorra amb un preparador físic, el Joel Laborde, jo li diria que potser guanyaràs 6, 7 o 8 Dakar. Amb aquesta petita falta que m'ha fet, bueno, he guanyat 5, que no està mal, eh?
Home, però no està gens malament,
al petit Ciril li diré això, que concentrat amb el teu i amb el cap ho faràs de tot. I si és un noi de qualsevol, jo crec que no hi ha una mala experiència, no hi ha una mala moto, és sobre la passió. La passió per qualsevol cosa és que a mi m'ha ajudat i tots aquests amics professionals o no professionals que fan un esport així amb passió, és que et canvia la vida.
Ciril Depré, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un veritable plaer tenir-te al programa i, com sempre diem, haguéssim estat aquí 3 hores xerrant, però
bueno,
les coses van com van i estàs convidat a venir una altra vegada, quan
moltes
vulguis.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.